Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Massiva assistència a la 29a festa de l'anxova, fins al punt que s'exhaureixen els 15.000 filets que s'havien preparat. La directora d'Arròs Arròs llegia el pregó tot recordant la seva infantesa a l'Escala i el sector anxover lliurava l'anxova d'or a l'actriu Montserrat Carulla. Són els trets més significatius d'una festa de l'anxova que ocuparà la part central de l'informatiu d'avui. Ara en fem l'abans d'aquest i de la resta d'aspectes que marquen l'actualitat d'avui. Notícia d'obertura per la festa de l'anxova, segona notícia també per aquesta festa, en aquest cas però per als actes previs, els que es van fer al llarg del dissabte. Tres activitats relacionades amb la gastronomia i amb l'anxova. Vista la bona acollida de la gent, la festa comptarà cada any amb activitats el dissabte per potenciar tant la festa com l'anxova en si i l'Escala en definitiva. La companyia Oriart torna a l'Escala per representar el musical Cabaret Passion Rouge. Va ser ahir diumenge al vespre a la sala d'actes del Centre Cultural Xavier Vilanova. L'espectacle arribava després d'una llarga evolució al llarg de 2 anys trepitjant escenaris d'arreu del país. L'Ajuntament demana la declaració del 2020 com any Josep Vicenç i Julià Vixaixo en commemoració dels 150 anys del seu naixement. És un dels punts destacats al ple ordinari d'aquest vespre, un ple convocat per a les 8. Recull de resultats esportius del cap de setmana, amb derrota en última instància de l'Escala al Camp del Mollet, 3-2, victòria del sènior masculí a la pista del Vall del Terri, 43-71, i derrota del Superdivisió de tenis de taula a la pista del Pontevedra, segona consecutiva de la temporada, 4-1. Recull d'agenda d'activitats i el temps per acabar de completar l'informatiu d'una jornada d'un dilluns dominat per la tramuntana que de cara a demà haurà ja desaparegut del tot. De tot això en parlem en detall a les 6. Ara en recuperem el Far, segona hora d'aquest magazín dedicat al món de la mar i que elaborem conjuntament entre Ràdio L'Escala, Ràdio Orange, Canal Blau de Vilanova i la Geltrú, Ràdio Delta de Deltebre i la Cala Ràdio de l'Ametlla de Mar. En aquesta segona hora, connexió amb Mallorca, trucada a Xico Cardona. Interactiu, entrevista parlant d'economia circular. Entre d'altres, connexió amb la nostra periodista Cristina Cantal i trucada a l'Albert Areu, director de l'Institut Català del Suro. També avui flaix informatiu per parlar de la nova aula gastronòmica de Roses amb la seva alcaldessa Montserrat Mindant. I abans d'acabar, el preu del peix, connexió avui amb la confraria de Sant Joan de Deltebre. A les 6, l'actualitat local i els esports, en zona mixta. A les 7, l'actualitat d'àmbit nacional. A les 8, els musicals amb la ruta 66 de Pito dos Santos i mixtures. Les reemissions a partir de les 11. Per aquest ordre, amb el més calent a l'aigua, l'informatiu local i altra volta, els esports. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I amb tots vosaltres que cada tarda des de la vostra ràdio local ens acompanyeu, ens escolteu i participeu de manera activa a través de les xarxes socials. Aquest any, quan aquesta segona temporada del Far, les xarxes socials les hem deixades bàsicament perquè pugueu seguir el programa i interactuar amb nosaltres amb qualsevol aportació que pugueu fer-nos des del vostre àmbit geogràfic. Si heu sortit aquest cap de setmana a fer immersió i heu vist alguna curiositat, si passejant per algun camí de ronda heu pogut fixar-vos en alguna cosa peculiar, si pedalant pel Delta de l'Ebre, ostres, doncs heu descobert una cosa que us agrada o que no, ens ho podeu fer saber a través de les xarxes socials del Far. Ens diem a Twitter al Far FM, ens envieu allà un missatge i nosaltres, evidentment, atendrem aquesta proposta, aquesta idea, aquesta denúncia, de la manera que es mereixi. Si és una denúncia, les farem arribar a qui correspongui, i si no, doncs els donarem visibilitat a través de l'antena. Isabel és la encarregada de rebre tot aquest tipus d'informació i community manager del programa, i a través d'Instagram, també ho podeu fer a través d'Instagram. Instagram que bon, serveix també per penjar les imatges. Per exemple, l'altre dia que vam estar acompanyant una escola a fer la seva classe de vela, a participar de l'activitat de vela, doncs vam estar una estona amb ells, vam fer unes imatges, unes fotografies, uns vídeos, uns stories que vam penjar a les xarxes socials. Per tant, si teniu curiositat per veure què bé s'ho passen els nanos quan fan activitat nàutica, doncs res, ens feu seguidors del Far i ho podeu... i ho podreu veure. Bueno, Isabel, de fet, és tot, és la community, la periodista i qui mana també en el programa, vull dir que millor que faci, perquè si no s'obre i se'n va.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
El que ens agrada és viatjar molt. El Far viatja molt, naveguem molt, moltes milles en només dues hores. Si els barcos anessin a aquesta velocitat seria espectacular. Perquè fixeu-vos, ara estàvem parlant del que passa a prop de casa nostra i en res, qüestió de segons, ens situem a Eivissa, perquè volem saber com ha anat la setmana a les Illes Balears, perquè fa referència a pesca, a sostenibilitat, a les cofradies, i avui ens anem cap a Eivissa per parlar amb en Xico Cardona, que és el secretari de la cofradia d'Eivissa. Xico, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Com esteu per aquí, Eivissa?
Bé, bastant bé.
Sí?
Sí, vam tenir una bona setmana, Sam ens va acompanyar la setmana passada. Vam fer la Fira dels Molls aquest cap de setmana, Esport d'Eivissa. I bé, aquesta setmana es presenta un poc més ventosa. Comença a no bufar vents de llevant, de migjorn, i bé, a veure com va, però les arts menors no crec que puguin treballar molt a gust.
Això és el que et anava a dir, perquè avui miren precisament la previsió del temps, el que deien era això, no? Que de Catalunya arrenca per l'Empordà, però que vosaltres us agafa de plet.
Sí, sí, no és que l'hem temporal fort, però sí que els ventats aquests de llevant i mitjó, de bufar així, força 4, força 5, són prou emprenyos.
Quan arriba aquesta època de l'any, sovint es fan activitats, fires i activitats nàutiques. Em deies que vosaltres aquest cap de setmana heu fet també una fira. Amb quina participació? La gent hi ha anat o no?
Sí, ha hagut una participació bastant bona, aquesta segona edició. A vegades costa una mica arrencar aquest tipus d'events, però estem bastant contents. Ha tingut bastanta bona acollida, l'Ajuntament d'Eivissa ens està ajudant molt amb aquest tipus d'events. Bé, d'Eivissa i la majoria des d'aquí de Silla tenim events d'aquest tipus pràcticament tots els ajuntaments, depenent l'època de l'any, i bé, contents de com ha anat.
Home, de fet serveix primer per crear afició i interès a la gent que s'apropa, però també us donen l'oportunitat de seguir d'alguna manera l'activitat, no? És a dir, que tot no s'aturi de cop quan marxa la calor, sinó que hi hagi una certa deriva, no? Un cert acompanyament.
Sí, també s'enfoca un poc en aquest sentit, perquè aquí ja sabeu que el nostre turisme es basa quasi massa en sol i platja, i festa nocturna, diguem, de discoteques que obren per la nit i demés, però aquests events també s'enfoquen un poc a allargar la temporada, perquè si no, la temporada de maig-octubre es fa un poc massa curta, i amb events d'aquest tipus, events esportius també, doncs quan estem a darrers de setembre, a principi d'octubre, també a principis de Setmana Santa, ja cap a març i abril, doncs s'intenta treure un altre tipus de turisme, sí, i allargar d'alguna manera la temporada.
Escolta'm, deixa'm preguntar-te per acabar, què esteu pescant aquests dies? Quins són els peixos de temporada per aquí a Eivissa aquests dies?
Bé, ja ho vàrem comentar, l'estrella de la temporada és el moll. Mentre aguanti un poc el bon temps, pues, a més està fent un bon any de moll de moment. I ara en seguida ja començàvem a pescar la mà. A partir d'ara, octubre, novembre, pues, comença a agafar bastant de calamar i esperem que sigui un bon any de calamar, perquè reforça molt pues, els ingressos, les ventes de tant de les barques de bou com de les arts menors.
Doncs esperem que sigui un bon any de calamar, on a Catalunya també aquests dies hi ha algunes poblacions que fan les seves jornades del calamar. Per tant, esperem que sigui un bon any de calamar i que en puguem pescar. Xicu, ha estat un plaer parlar amb tu. Ens tornem a saludar d'aquí uns dies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. A reveure, molt bona tarda. Doncs en Xicu Cardona, que és secretari de la cofradia d'Eivissa, explicant-nos aquestes fires de tardor, aquest calamar, aquest canvi de temps previst per aquesta setmana. Esperem que sigui menys intens del que anuncien i que permeti a les barques petites també sortir a feinejar.
El FAR, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Bé, si la paraula fa uns anys, un parell d'anys, va ser sostenibilitat, probablement la paraula d'aquí uns mesos serà economia circular. Bé, no és una paraula, en són dues. És un terme, és un mot, és una idea, és un concepte. Economia circular. És a dir, que un cop utilitzades les coses, no morin. O no morin de qualsevol manera. És a dir, que part d'aquest objecte o d'aquest producte es pugui reutilitzar, l'altra part sigui reaprofitat i el mínim indispensable sigui abocat en una planta de tractament on sigui destruït o convertit en una altra cosa. Economia circular, perquè tots ho entenguem, agafar una cosa que ja ha estat utilitzada i tornar-la a utilitzar per un altre fi, que sigui la base d'un altre producte. Avui en volem parlar d'aquesta economia circular, conscients i coneixedors, per exemple, de que hi ha cada cop més preocupació. La Unió Europea es planteja establir una vida mínima dels electrodomèstics per llei. Això ho llegia la setmana passada. Això que et compres una rentadora, una nevera o una planxa de fer biquinis i en 3 anys allò ja s'ha fet malbé, doncs que s'acabi, que les empreses hagin de garantir uns anys mínims de funcionament que justifiquin l'impacte ambiental de la seva fabricació. En volem parlar i conèixer alguns exemples de gent que està treballant amb economia circular i que té projectes al respecte. Comencem. Ivan, presenta'ns algun convidat.
Doncs sí, ho fem amb un programa educatiu, en aquest cas, que té l'objectiu de canviar, podríem dir, el concepte de reciclatge. Es tracta d'una activitat dirigida especialment als joves, als adolescents, i es pretén d'aquesta manera introduir als instituts, als centres educatius, aquest concepte, aquest terme que bé deies, de l'economia circular. En parlem amb l'ambientòleg impulsor del projecte Capgira, l'Anton Aymamí.
Anton, molt bona tarda i benvingut.
Bona tarda, moltes gràcies.
El primer de tot, jo crec que i t'agradaria que fossis tu l'encarregat de redefinir o definir de manera adient el terme economia circular perquè tots ho entenguem.
No és fàcil. En tot cas, bé, jo com a biòleg, una manera d'explicar-ho és doncs, mirar que els sistemes productius i també els hàbits de consum i els comportaments de consum s'acostin molt a funcionar com ho fa un sistema natural, que el que fa, diguem, és optimitzar l'ús dels recursos, digue-li energia, digue-li matèria o digue-li aigua. Per resumir-ho.
Ho entenc. Jo inicialment m'ho he mirat des d'un punt de vista molt més social i molt menys científic i m'han vingut al cap dos exemples. Un exitós i l'altre que ha resultat no un fracàs, però sí. Per exemple, els palets de transport de mercaderies que ara s'ha posat, o fa un temps, uns parell d'anys o tres, es va posar de moda reutilitzar-los per fer mobles i per fer taules i per fer de tot, no? Seria un exemple d'economia circular, una fusta que abans es llançava o es destruïa, ara es reutilitza en un altre àmbit com és la decoració. i després m'ha vingut al cap, si no vaig bé, em rectifiques, un que va fracassar, que era la reutilització de les bosses de supermercat. Hi havia gent que les reutilitzava. Les reutilitzava per la brossa o les reutilitzava per tornar a comprar. Parlo d'aquelles que van prohibir que ens oferissin, eh? Poca gent. I aquest va fracassar. Digues.
No, segurament, mira, l'exemple dels palets és un bon exemple potser per ampliar aquest concepte. És a dir, perquè efectivament has parlat de reutilització. Per tant, el terme reutilització pròpiament ens porta a pensar com funciona un sistema natural que el que fa és reutilitzar constantment els recursos. És a dir, un sistema natural, per exemple, doncs el que fa és que converteix la matèria orgànica, per tant, totes aquelles restes que en algun moment han estat vives, novament en nutrien. Qualsevol aspecte de reutilització d'un material, evidentment, és favorable, perquè el que fem és allargar la vida d'aquell material, a vegades potser amb un altre ús. Però el concepte d'economia circular segurament aniria molt més enllà. Quan parlava abans dels processos productius, en aquest cas seria que qualsevol activitat de producció pensi, en el moment de dissenyar i de fabricar els seus productes, de quina manera aquell producte, quan se li acabi la vida, sí, de quina manera en podem tornar a treure quasi el mateix valor. Això vol dir, doncs, que les empreses que fan palets potser haurien de pensar de quina manera, i això també funciona, de quina manera aquests palets es reutilitzen constantment per la seva finalitat inicial, que és transportar mercaderies. És a dir, evidentment, un palet el podem convertir, com bé has dit, en un sofà, en una taula, o en qualsevol altra cosa en el moment que la descomposem, però l'economia circular el que ha de vetllar també és perquè els propis processos productius el que facin és de quina manera aquell producte té la màxima vida possible complint la seva funció inicial.
Mira, us poso un comú. Deixa'm presentar-te un projecte d'economia circular que s'està fent a les Terres Gironines. Cristina.
Sí, perquè l'Institut Català dels Surfanys, que treballa en el camp de l'economia circular, i recentment han iniciat un projecte pioner a Catalunya per utilitzar el suro en la indústria cosmètica. Qui ens en pot parlar millor és l'Albert Areu, que és el director de l'Institut Català del Suro.
Albert, molt bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda.
Com podem utilitzar el suro en la indústria cosmètica?
Doncs no és fàcil, no pot fer-ho qualsevol, està clar. No, aquest projecte el que es tracta és de utilitzar extractes de subproductes de la indústria del suro en la cosmètica. En la indústria surera de Girona, que és principalment fabricant de terres de suro, doncs genera certs subproductes que no es poden utilitzar per fer taps i aquests subproductes es poden utilitzar, o sigui, tenen, no deixa de ser suro, que un cop hem passat per diferents processos d'extracció pots obtenir suberina, polifenols o altres productes antioxidants que una empresa de Barcelona que es diu BioGrundel ha interessat investigar-ho i conjuntament estem amb aquest projecte d'economia circular.
Per tant, en el vostre cas no es tracta de reaprofitar el tap de suro que en el qual ens ve l'ampolla, sinó de fabricar aquest tap de suro amb menys impacte, amb menys residus.
Sí, de fet, el que pretenem és que aquesta indústria elaboradora de taps, doncs, a part de que sigui el màxim productiva possible, doncs també que pugui reutilitzar els seus residus, que nosaltres en diem subproductes perquè realment no són residus, no es llencen, no s'aboquen, sinó que poden ser utilitzats en altres indústries. Llavors, aquest és un dels projectes, utilització de subproductes de la indústria surera per aquesta, utilitzar les seves propietats cosmètiques. D'altra banda, arreu del que estàvem comentant fins ara, certament els taps no es poden reutilitzar perquè són no deixem de ser un producte alimentari que està contracte principalment amb vi o altres begudes alcohòliques i no el podem reutilitzar per també per normativa en altres, o sigui, per la mateixa aplicació, però sí que estem estudiant, entre altres projectes, doncs, recuperar aquests taps que ja estan utilitzats,
sí,
triturar-los
i el que estem mesurant ara és la viabilitat tècnica i econòmica d'utilitzar-nos com a espolsells dels arbres. Els escolcells són, jo no, fins fa pocs mesos no sabia que era un escolcell, doncs, que es deia així, vaja, però tots tenim al cap doncs, aquests arbres urbans que tenen aquesta petita superfície que s'omple a vegades de caques de gos i d'herbes, doncs el que pretenem fer és utilitzar taps de suc triturat i unes resines vegetals, d'origen vegetal, per tapar-los. I aquesta és una altra aplicació d'un producte que és el tap de suro que ja ha passat a ser residu. És la forma que pretenem reutilitzar-lo.
Anton, com a ambientòleg i impulsor del projecte que et gira, els nanos entenen el concepte d'economia circular i se'n fan partíceps o estem tot just a l'inici de la divulgació en aquest camp?
Mira, de fet, et diré la veritat. Difícilment cito la paraula. És a dir, l'origen del projecte sorgeix bàsicament perquè, en fi, a força de fer activitats i de tenir molt contacte doncs, amb els joves i amb els adolescents, la percepció era que quan parlaves de recollida selectiva o de reciclatge, i això t'ho puc dir doncs, pràcticament de forma unànime, és a dir, als nanos, per aquest ordre, els hi sembla avorrit, els sembla un tema que els han explicat 50 vegades i ja s'ho saben. Això és el que em diuen per aquest ordre el 95% dels centres que visito. Amb la qual cosa, evidentment, vol dir que difícilment aconseguirem treballar el reciclatge o la recollida selectiva si ho fem igual com ho fèiem fa 20 anys. És a dir, estem davant d'unes generacions absolutament diferents que no els hi podem explicar les coses de la mateixa manera. Amb la qual cosa, el plantejament era: per què no agafem una forma, és a dir, per què no capgirem la manera d'explicar-ho i, per tant, en lloc d'insistir en aquest binomi que tant hem treballat, que és tal residu va a tal contenidor, per què no li donem molta més importància a les coses magnífiques que podem fer amb aquests residus, combinant-ho, a més, amb aspectes com la innovació o les noves tendències, i a més barrejant-ho amb històries, és a dir, històries de persones o de companyies, molt sovint persones, que tenen idees i que acaben portant a terme. I jo diria que el tema més interessant és com aquestes persones sovint són persones molt joves. Per la qual cosa, la idea era que els joves i els adolescents es comencessin a emmirallar amb algunes coses que els semblessin innovadores i que adoptéssim un llenguatge, doncs aquell llenguatge de la innovació, les tendències, de la creativitat, perquè se n'adonin, senzillament, que efectivament fer la recollida selectiva té un valor i té una utilitat, en lloc de, doncs, que ho vegin com una cosa avorrida o que els hem explicat 50 vegades.
De fet, hem de ser conscients que aquesta generació és una generació que ha nascut en el concepte d'usar i tirar, i economia circular també vol dir reparar, no només, sinó arranjar per tornar a donar-li una segona vida, com explicaves al principi, no? És a dir, que pugui tornar altre cop a entrar en funcionament, i això entra també a la quotidianitat. Abans
s'espatllava... Per exemple, digues. Et poso un altre cas, la compra de segona mà. Jo mateix, uns anys enrere, i no pas masses, potser et diria que 5 o 6 anys enrere, quan treballem tots aquests conceptes, per exemple, de prevenir els residus o de fer menys residus, parlàvem de que una acció doncs, interessant era comprar coses de segona mà. Per què? Perquè allarguem la vida dels productes. Era una cosa forçada, aleshores. I el que deien els nens és, deien directament, que cutre.
Sí,
de segona mà. Quan, en canvi, ara automàticament te diuen, per exemple, Wallapop. És a dir, jo compro i jo venc coses de segona mà. I fixa't que aquí la idea és senzillament dir, escolteu, i això per vosaltres és satisfactori, i evidentment t'ho expliquen perfectament. Jo tinc una cosa que no utilitzo, la puc vendre perquè algú ne farà ús, i en canvi en necessito una altra. Evidentment que hi ha temes de consum pel mig, però alhora els hi podem dir, doncs mireu, això que esteu fent incideix favorablement perquè el que estem fent és allargar la vida de producte que d'altra manera abans es quedava en un calaix i quan descobríem que allò portava 4 anys al calaix, ho tiràvem. Per tant, com aquestes noves tendències que ells de forma bueno, automàtica van adquirint, els hi donem diguem, aquest valor positiu quan fa uns anys enrere semblava que prediquessin a coses que ells no acabaven d'entendre.
Mm. Albert, en el vostre cas, feina d'investigació, no? Suposo, i ara donar-li un sentit econòmic a tota aquesta feina, no?
Sí, sí, de fet, una mica vinculat amb el que estàveu comentant fins ara, doncs, clar, ha de tenir un sentit econòmic. Si no hi ha realitat econòmica, doncs és molt complicat tirar endavant projectes d'aquest tipus. El que passa és que, també com bé dèieu ara, trobem que hi ha més sensibilitat. Des de, ja no tant la perspectiva del consumidor, que sí que es nota, doncs des de la perspectiva empresarial, que són els interlocutors del sector surer, més immediat, per exemple, doncs els cellers, estan preocupats pel canvi climàtic, perquè això els afecta directament a la seva producció, estan apostant per buscar mètodes, estratègies per mitigar el canvi climàtic, i per tant, doncs, tot el que sigui possibilitat de reduir residus, utilitzar menys recursos, doncs trobem que hi ha més sensibilitat en aquest àmbit.
Albert,
això d'alguna forma afavoreix aquest tipus d'estratègia.
Doncs t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat i que ho hagis compartit amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Albert Tadeu. Fins la propera.
Ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres.
Antona i Mami, també. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A reveure, fins després. Després de dos quarts, seguim parlant d'economia circular.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, senyors passatgers. En nom d'aquesta companyia, el comandant i tripulació, els donem la bona benvinguda i un gran dia a bord d'aquest gran avió, el vol 977 destinació. Barcelona i el meu poblet. Estimada del vol, senyors passatgers, és de 2 hores. Els preguem, ocupin seients per agilitzar l'embarcament. El seu equipatge demà al compartiment superior o sota el seient davanter. Madame i monsieur, s'il vous plaît. Vinc cap a tu, vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Seguretat, senyors passatgers, parin els mòbils per evitar interferències, tanquin aparells electrònics en l'aeroment i l'aterratge, respallem posició vertical i cinturó cordat, està estrictament prohibit fumar. Vinc cap a tu, vinc cap a tu, vinc cap a tu, i tot em sembla poesia. Sembla poesia. I aquest avió, molta atenció, senyors passatgers, en cas d'emergència, té les sortides al davant, darrere i 2 finestres al centre i en vermell. I sota de cada seient, una armilla que salva la vida si caus al mar. I si una pèrdua de pressió en cabina, jo em dic Joan Rovira. Hola, què tal? Podem parlar en francès si cal. Que torno a casa per Nadal, per festa major i carnaval. I tu dones on aniràs? Hi ha gent que marxa per no tornar. Hi ha gent que torna i mai marxarà. Hi ha gent com jo, que torna, que marxa, que marxa, que torna. I on aniràs? Hi ha gent que marxa per no tornar. Hi ha gent que torna i mai marxarà. Hi ha gent com jo, que torna, que marxa, que marxa, que torna. A bord d'aquest gran avió, destinació Barcelona.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis. Exemples d'economia circular, va. Hem conegut dues visions, la d'un sector, el surer, que està investigant, la d'un biòleg que fa divulgació. Ivan, podem posar més exemples, que sí?
Exacte, perquè l'economia circular, la sostenibilitat també és molt present al món de la moda. Avui també volem referenciar la firma de moda ecològica Sílvia Calvo Barcelona, una firma de moda que va néixer l'any 2015 a la capital catalana i avui en volem parlar amb la seva impulsora, la Sílvia Calvo.
Sílvia, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda i moltes gràcies.
I què és una marca de moda ecològica? Vinga.
Bueno, pues, nosaltres, bueno, qualsevol marca que sigui d'economia circular o de sostenibilitat, pues, el que mirem és que la manera de crear, de produir i de consumir pues, sigui més ètica, més sostenible i que sigui pues, amb el respecte, no?, al mig ambient i a les persones que l'envolten, no?, amb la seva creació i la seva confecció.
I amb què es diferencia? És a dir, si jo ara vaig i em compro una peça de roba teva, amb què es diferencia d'una peça que hagi comprat a qualsevol lloc que no se'n preocupin de tot això?
Mm-hmm. Bueno, els materials que utilitzem, on estan fets, com estan fets... Que, per exemple, nosaltres, jo aplico principis d'economia circular. Sabem el problema que tenim amb els residus, no? Sí. Llavors, fem una miqueta de simbiosi industrial en el qual el que és un residu per una indústria, per nosaltres és la matèria prima principal. En el meu cas serien els sacs de cafè. El sac de cafè està fet de jute, i és un material, una fibra natural que està produïda de... Pues necessita pues menys aigua, no necessita pesticides, és una fibra molt més natural i no està tan contaminada, no? com poden estar altres. I té altres propietats, com ser més compostable, biodegradable... Llavors, el que és residu, el que és, per exemple, la indústria del cafè, pues, seria la matèria prima principal nostra. Nosaltres fem el que diem de residu a valor. El repte era un material residual a alta costura, no? Diguéssim, on el volem portar.
Per tant,
això és una part.
Agafem un sac de cafè que no té vida, és a dir, que ja ha fet el seu ús, i el convertim en una brusa, un pantaló, una jaqueta o una faldilla.
Sí, el que fem és allargar la vida d'aquell material, no? Llavors, bueno, per produir-se aquell material pues ja ha tingut un gasto energètic, un gasto també un laboral, no? I el que fem és allargar aquest valor que té, allargar-lo i allargar el cicle de vida, no?
Deixem presentar més convidats i més convidades que ens estan escoltant i així posem experiències en comú. Cristina, més convidades.
Doncs sí, la pròxima convidada és la Berta Mota, que és mànager del grup d'economia circular de La Bola, que és una consultora ambiental que ofereix precisament assessorament, expert i acompanyament per incorporar la circularitat a les organitzacions i també als seus productes i serveis.
Doncs vinga, Berta, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Escoltàvem el cas que ens posava la Sílvia, no? Uns sacs de cafè que ja no serveixen per transportar cafè o que ja han fet la seva feina de transportar cafè, convertits en peces de moda, en peces de roba. Mm-hmm. Per qui va la vostra feina, no? Pregunto, en fer caure a les empreses fabricants que poden també utilitzar aquests materials.
Exacte, sí. La Bola és, bueno, una empresa especialitzada en temes de sostenibilitat i que ja porta... més d'uns 35 anys, i el que fa és impulsar organitzacions i empreses per aconseguir aquest món més sostenible. I una de les parts en les que estem posats és l'economia circular, que és una de les que formo part, i el que intentem és, com deia molt bé la Sílvia, és promoure que les empreses o entitats públiques arribin a tenir aquesta economia, s'arribin a sumar aquesta economia més circular, no? És que al final és un nou model econòmic, que el que deixa de banda és el model econòmic linear que estem més basats ara, que és aquest que es caracteritza més per extreure, per consumir i per tirar. I com deia la Sílvia prèviament, és per allargar la vida de tots aquells materials, tots aquells productes que arriben a les nostres mans, evitant així que parlar de residus, bàsicament.
Us ho pregunto totes dues, des de la teva experiència de consultora o des de l'experiència de la Sílvia de fabricant. Costa molt? És a dir, requereix un esforç molt important el convertir la nostra empresa o el nostre negoci o el nostre projecte en un projecte d'economia circular? Va, vinga, que comença, va, Sílvia. Em sembla que havies tu la paraula primer. Va.
Sí. Home, requereix una mica d'estudiar el tema en profunditat, de veure com poder aplicar els principis a el que fem amb el dia a dia i aportar productes que siguin bonics i que portin valor, no? I molta creativitat, no? Has de veure les coses més enllà del que pot ser un residu, no? Has de tenir aquesta visió i de com poder transformar i com poder allargar i com poder, a lo millor, reutilitzar aquests materials, no? Perquè moltes vegades, per exemple, tu veus un sac de cafè, en aquest cas, no? Com l'exemple que utilitzo, i molta gent no s'imagina allò de bones a primera que pot ser un americana o pot ser a convertir en un vestit de núvia o en un vestit de còctel o en un traje, el que sigui, no? I això, pues, i després el concepte, que la gent el primer pensa, ostres, això pot ser que jo porti pues, per una festa, no?, o alguna cosa així. I sobrepassar aquestes barreres, no?, de les quals estem acostumats, pues, això també és el que una barrera que has de traspassar, no?, que has de superar, diguéssim.
Què en penses, Berta?
Doncs sí, realment ja estic molt d'acord i a més penso que cada vegada les empreses més veuen els beneficis també econòmics que els hi pot comportar el fet d'haver de consumir, per exemple, menys matèries primeres. I és que, per exemple, amb estratègies com seria l'ecodisseny, una peça de roba o un producte de packaging, qualsevol producte que s'estigui fent, pot, per exemple, arribar a consumir menys matèries primeres. És a dir, si en lloc de consumir certa quantitat de plàstic podem donar la mateixa funcionalitat amb la meitat d'aquesta quantitat, això també representa un benefici econòmic per l'empresa. Són uns estalvis. I cada vegada també el consumidor és més exigent i fa que també vagi portant aquesta tendència cap a les empreses i aquestes, moltes vegades, per donar-hi resposta, veuen l'oportunitat també.
És un concepte que s'està utilitzant adequadament o el concepte d'economia circular veieu que partim també en un element de màrqueting per vendre productes? Ara estic pensant en algun refresc. Vinga, Berta, va, ara toca a tu. Arrenca.
Doncs això és realment un tema que està molt en debat actualment, perquè una cosa podria ser el que és el greenwashing, no? És a dir, voler vendre sostenibilitat sense que realment hi hagi un fons, però també moltes empreses el que volen és posicionar-se a través de números o indicadors més ambientals, per exemple, com són els càlculs de petjades ambientals, i aleshores aquí ja demostren, poden demostrar quantitativament quin és el seu impacte, ho poden comparar amb empreses, aleshores pot ser una eina per donar a conèixer que estàs fent una bona tasca,
sí.
I això també, bueno, se'ls ha de premiar a les empreses que van cap a aquesta direcció, però sobretot no s'ha de confondre amb aquelles que són eslògans verds que puguin estar buits de contingut o altres que no apliquin realment estratègies d'economia circular com a tal. Però el que sí que és veritat és que cada vegada doncs, trobem més empreses que s'hi sumen i que val la pena que ho comuniquin, i així també es veu que ho estan aplicant a tota la seva cadena de valor, sí, sí.
Digues, Sílvia, que anaves a fer alguna punt.
Sí, no, estic d'acord amb la Berta, no? I bueno, sempre hi haurà companyies que hauran nascut, com per exemple doncs, la meva, no? Ja des del punt de amb la base d'economia circular, i altres que potser fan aquesta transformació entre una cosa i l'altra, no? I llavors també hem de ser una mica comprensibles, no? De que ja aquestes que es transformen tenen aquest període d'adaptació i de canvis. Jo crec que perquè ja hem nascut amb aquests valors i amb aquesta manera de fer, jo crec que és en certa manera més fàcil per nosaltres, no? Que no els que s'han de transformar, no? És on veiem aquest traspàs entre una cosa i l'altra, i això també jo crec que també té valor. Que hi ha algunes que se sumen i que es pugen al carro en termes pures de màrqueting, també en trobem, també en trobem d'aquestes, però jo crec que aquestes, com cada vegada aquest tema estem tots més assabentats, jo crec que les que utilitzen això com a punt de màrqueting s'ha de curar el plomero ben aviat.
Ara només falta que entenguem tots que aquest és el futur, que això evidentment té segurament un preu, però que val la pena pagar-lo, perquè si no estem disposats a pagar aquest preu, ens podem quedar sense planeta, i no hi ha marxa enrere amb això, no?
Sí, estic d'acord, i a més lligat amb la pregunta anterior, també aplicar-ho ara té menys risc tant pel planeta com per l'empresa en si després, o una empresa o un territori, eh? Si després hi ha unes legislacions que es posen més fortes en aquesta matèria, doncs més val això de prevenir que curar, no? Tant aplicat al planeta com a qualsevol activitat productiva que s'estigui fent.
Sílvia?
Pues mira, el problema que tot això està ocasionant, jo crec que recentment pues, cada vegada és més evident, no? Hem tingut la setmana de reivindicacions sobre el canvi climàtic, tota la problemàtica que està sorgint, els problemes que tenim amb els abocadors, la indústria tèxtil, com és en el nostre cas, és la segona indústria que posiciona més al planeta, i aquí hem de fer un canvi. La moda dintre de 12 anys o serà sostenible i xocolat o no serà. Perquè ja les regulacions jo crec que seran més estrictes i les coses ja canviaran, i no podem seguir creant de la manera que estem produint avui dia, ni consumint tampoc. És que no és sostenible, és que no pot ser que seguim aquest ritme, és que és inviable, i aquest canvi és realment necessari i està passant per ja per una pura necessitat.
Sílvia Calvo, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i bona feina i molta sort amb la teva empresa de moda ecològica, i sostenible.
Moltes gràcies.
Una abraçada, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure. I Berta, qualsevol persona que ens estigui escoltant, que tingui una empresa i que estigui duent a terme un procés productiu, ha de ser conscient que pot ser sostenible i circular aquest procés.
Exacte. Sí, a més, respecte amb el que comentaves abans, que l'economia circular, el que no diu, sobretot, és que haguem de deixar de produir, sinó que s'ha de fer diferent, com deies. És a dir, no cal parar l'activitat productiva, no va en contra del benefici econòmic que puguin obtenir les empreses, sinó que es pot fer igual, però replantejat una mica. Implica una manera de pensar una mica diferent del que hem fet fins ara.
Doncs amb això els mitjans de comunicació tenim molta feina, perquè som els que hem de divulgar perquè la gent, per la seva pròpia iniciativa, vagi variant aquesta manera de pensar. Berta Mota, mànager del grup d'Economia Circular La Bola, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs de Girona, de l'Empordà, és aquest grup d'Economia Circular. No ens movem d'aquí perquè Cristina Cantal, volem parlar precisament amb l'alcaldessa de Roses, no?
Sí, volem parlar amb la Montserrat Mindan perquè ja s'ha signat l'acord pel qual la confraria de pescadors de Rosa cedeix a l'Ajuntament un local a la zona portuària per convertir-lo en una aula gastronòmica. En parlem precisament amb la senyora Montserrat Mindan.
Senyora Mindan, bona tarda, benvinguda, alcaldessa.
Bona tarda.
I felicitats. Podran divulgar des del propi port de Roses i, per tant, promoure, no?, també l'economia pesquera de la zona.
Doncs aquesta és la intenció. Bé, la primera felicitació que ens hem de fer tots és que ha estat també poder assolir un projecte que va sortir d'uns pressupostos participatius. quan van posar a disposició de la gent de Roses doncs, uns diners perquè decidissin on volien que els invertissin, ens van dir que estaria bé que la gent de Roses, qui li agrada cuinar i mestresses de casa, doncs tinguessin un lloc on es poguessin fer unes classes de cuina, i alhora va coincidir amb la constitució del GAL, del Grup d'Acció Local per la Pesca, que facilita també la possibilitat de tenir subvencions per poder tirar endavant propostes també gastronòmiques per divulgar el nostre producte local quilòmetre zero, que evidentment és el peix de Roses. Per tant, hem pogut lligar dues peticions o dues necessitats que teníem amb una sola.
Per tant, és un benefici tant per als veïns com per als turistes, no? Perquè això també doncs, pot aportar molt més atracció a la zona portuària, doncs, que potser a vegades no en té tanta a nivell turístic.
Sí, la veritat és que a la zona portuària tenim una visita a la llotja del peix per veure la subhasta, i és una de les visites que sempre queden plenes i complertes, però podrem fer-la, podrem fer un pas més enllà. Podrem fer que el que vingui de turista vegi no sols el peix que es treu a la nostra mar, a la Mediterrània, sinó que a més el pugui fer una petita degustació. Per tant, evidentment, és un recurs que acabem convertint en un producte turístic, i jo crec que de primer ordre, perquè no a tot arreu pots anar a veure com es subhasta el peix, i a més després pots tenir l'oportunitat de provar-lo.
I a nivell divulgatiu, de conèixer també doncs, les espècies de la nostra zona i d'anar una mica més enllà de, diguéssim, de les espècies pròpiament conegudes, com són, doncs, per exemple, el bacallà o el que sigui, sinó anar un pas més enllà.
Sí, aquesta és una reivindicació que ens fan els peixaters, tant els pescadors com els que tenen peixateria, per entendre tot el que és el món de la pesca, perquè hi ha peixos que són molt i molt bons, desconeguts, que un cop cuinats poden ser tan excel·lents com és el rap o com és el lluç, que poden ser els més coneguts. Per tant, una de les necessitats que també té el món de la pesca és fer arribar a tothom la possibilitat de que comprant doncs, altres peixos no tan coneguts i evidentment i no tan cars, doncs que podem tenir una bona solució sana i equilibrada per donar per menjar tota la família.
De moment, aquest matí s'ha signat la cessió d'aquest espai per poder fer les obres d'adequació. Quan tenen previst que estigui en funcionament?
Bé, ara aquest és el problema que crec que tenim totes les administracions, que hem après a no posar tempos. Tenim el projecte ja publicat, per tant només ens faltarà l'aprovació definitiva, que espero que no hi haurà al·legacions, per tant serà un projecte que quedarà aprovat definitivament en breu. Tenim l'acord amb la confraria, el vistiplau de ports de la Generalitat, per tant el que voldríem és que abans d'acabar l'any sortís a licitació pública, es pogués adjudicar, i després del temps d'execució doncs una mica llarg, pensem que passant l'estiu de l'any que ve podria ser que poguéssim inaugurar-ho.
En tot cas, una cosa no ha de treure l'altra, és a dir, que no hi hagi aquest espai no vol dir que la gent no s'hagi d'alguna manera implicar en la posada en valor de les espècies de peixos i d'aquesta cuina tradicional marinera que se'ns està oblidant. Per tant, anem escalfant motors, anem posant-nos a to, que ja arribarà al local a finals de l'estiu vinent, si tot va bé, per poder acabar de rodonir tot això. Si tot va bé,
exacte.
No pateixi.
Exacte.
Alcaldessa, li agraeixo molt que ens ho hagi explicat i moltíssima sort amb la iniciativa, amb les obres, amb els tempos i amb tot el que té a veure amb aquesta bona proposta que ajuda a donar encara més forma i més sentit a aquesta tasca de recuperació de la cuina tradicional marinera catalana, de la qual nosaltres ens en sentim d'alguna manera partíceps. Alcaldessa, que vagi
molt bé.
I clar que sí.
Moltíssimes gràcies.
A vostè, fins la propera. A reveure. Alcaldessa de Roses, avui aquí al programa, explicant-nos aquest projecte.
Navega amb el Far. Avui cuinem amb
Mary Jaques. I què millor que promoure la cuina autòctona que proposant bones receptes. La propietària del restaurant Mary Lou de l'Escala ens proposa avui un plat molt fàcil de fer i perfecte per aquest inici càlid de la tardor. I sent una recepta d'una xef escalenca, no hi podien faltar les anxoves. Preneu una nota.
Hola, bona tarda. Farem una amanida de tomata amb mozzarella de búfala, pesto i anxoves de l'Escala. Necessitarem unes tomates, tant poden ser tomates de Montserrat, un barbastro, una tomata sobretot que sigui molt madura. Després farem servir una mozzarella de búfala i un pesto que el fem nosaltres, que és amb alfàbrega. Jo el faig sempre amb avellanes, en comptes de pinyons, oli d'oliva i una llet. Tot això ho triturem amb un oli d'oliva ben bo d'aquí, de Pau, per exemple, de la nostra terra. I després, evidentment, amb unes anxovetes de l'Escala. Una anxova salada, la de saler. Nosaltres, sempre és més bona, ja ens la puguem dessalar. I doncs, seguim el muntatge de l'amanida. L'amanida la posem amb tomata. Jo normalment faig un intercal. Intercalo la tomata amb la mozzarella, amb un plat allargat. L'amanim una mica i posem l'oli, la sal i el vinagre i una mica de pesto. I al final, 3 o 4 filets d'anxova per sobre. I tenim una amanida perfecta i molt bona.
Doncs aquest és el plat senzill, fàcil de fer, però efectiu. De veritat, proveu-lo.
El preu del peix.
I per començar setmana, què millor que marxar cap a una de les zones on sembla que el temps i el mar millor es porta. Ja dic que, ja hem dit, i abans que no hem connectat amb Eivissa, que la cosa arribava remoguda aquesta setmana. Sembla que la zona del Delta serà de les millors. Ens anem cap allà, a Lluïsa Bartomeu, per parlar amb qui?
Doncs parlarem amb Sarai Fresquet, que és l'encarregada de la subhasta de la confraria de pescadors Sant Joan de Deltebre i que em sembla que la tenim a l'altra banda del fil telefònic.
Doncs sí, Sarai, molt bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Ara m'hauré equivocat i em diràs que teniu mala mar i no he pogut sortir a pescar, o no?
Bueno, ha fet una mica de vent.
Vaja, si és que tinc una punteria que no vegis. És a dir, que ha sortit...
Sarai,
Endavant, Lluïsa.
Sara, ja explica'm una mica com s'ha començat la setmana, tot i este vent que bufava esta nit i encara continua bufant, però una mica suau.
Això ha fet que avui la pesca ha sigut una mica més justeta i només han subestat unes 180 caixes.
Quina és l'espècie que més ha pescat? Perquè en aquesta època, quan acaba el setembre, comença l'octubre, què podem menjar aquí al Delta?
El que passa que ara tenim el conec blau, que és el que ara en aquests moments s'està capturant en més quantitats. Llavors, avui també ha hagut bastanta dorada, quasi 100 quilos de dorada, i uns 50 quilos de llobarro. És el que més s'ha portat avui.
Però té a veure si la mar va una miqueta més moguda o no? Té a veure el temps que fa fora?
No, el que passa és que, si, per exemple, la mar està una mica de volta i no poden sortir, llavors les barques se queden més a pescar per la desembocadura o pel riu i és quan agafen el cranc blau.
Estan pujant les captures, s'està pagant bé?
A veure, el preu no és dels més bons que ha hagut aquest any, però ha de tornar a obrir altra volta bastants de quilos. Avui han venut 700 quilos de cranc.
Déu-n'hi-do. Però escolta'm, veneu tot el que pesqueu de cranc blau o feu gestió? És a dir, veneu només una part i l'altra la destruïu o la dediqueu?
No. És una subhasta i tot el que es porta a la llotja ho compren tot.
Sarai, explica'm una mica, el mercat del cranc blau encara se centra una mica en els restauradors d'aquí de la zona o ja comença a expandir-se una miqueta més enllà?
A veure, aquí han vingut a preguntar gent de la Comunitat Valenciana. Han vingut també alguns estrangers, com ara xinesos. Però nosaltres només estem comercialitzant en restauradors i majoristes que es mouen per aquí, pel país.
Ara m'has fet pensar, Sarai, que es va anar, hi va haver una delegació que va anar a Boston, als Estats Units, on es pesca molt cranc blau, a veure com el comercialitzaven ells. I ara, quan t'escoltava, pensava, home, això dels aranzels aquests famosos que tan mal faran a determinats productes, també de la zona del Delta de l'Ebre, igual amb això del cranc blau ens va bé. És a dir, no hi ha tanta exportació de cranc blau de Boston i es comença a comercialitzar més el cranc blau de la Mediterrània, per tant, del Delta de l'Ebre.
Pues, podria ser, sí.
Podria ser, eh? Heu notat moviment, interès en aquest sentit?
Els últims mesos, sí.
Calla, sí, sí. Farem negoci, encara el pescarem tot. T'imagines que el pescarem... Bueno, ara l'Empordà ja n'han trobat, eh? D'aquest de cranc blau. Vull dir, ja està estenent-se per tot arreu, això.
Sí.
Això és un mal negoci. Escolta'm, com la resta d'espècies, res, normal. El polp, que aquí sempre esteu... Què?
Justet. Però és que ja et dic, no han pogut sortir a la mar les embarcacions grans. I clar.
És aquella cosa que amb tant d'encert he fet jo al principi, no?
Sí.
Molt bé.
Quan te sentia jo com sí, se'n sí. pensava, dic, me penso que no.
No, si tinc el do de l'oportunitat, eh? És a dir, podem-me quedar callat, quines ganes, no? Doncs no, agafo i xerro massa. Escolta'm, de cara a la setmana vinent, o de cara, de fet, a aquesta mateixa setmana, els models meteorològics diuen que el mar pot arribar més remogut del que ho ha estat fins ara. Coincideix amb el que teniu vosaltres o no?
Bueno, jo no sóc la que miro el temps, això ho mirem els pescadors, no sé, però bueno, suposo que també va una mica bé el que diu lo dicho, ¿no? Que sí. M'ha revuelto ganancia de pescadores.
Bueno, doncs escolta'm, esta setmana us vais a poner hasta les cejas de ganar dinero, eh? Escolta, Sarai, t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat avui i en tot cas que sigui en bon mar o en mala mar, que pugueu fer bé la vostra feina, eh? Que vagi molt bé. Cuida't.
Vale, gràcies.
Fins després, a reveure. Gràcies, Lluïsa, fins després.
Fins després.
Doncs, bé... M'ha revuelto ganancia de pescadores, tant de bo s'acompleixi la dita, i perquè s'acompleixi tampoc no cal que estigui revuelto, és a dir, que puguin ganar-se els pescadores la vida sense haver d'anar a revolver-se massa. Nosaltres tornarem demà amb ganes d'explicar-vos moltes més coses. Que passeu un molt bon dilluns. Fins demà a les 4.
Segueix la llum del Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'hivern és un crit apagat, la soledat s'afoscallant, els teus colors s'escampant i la màgia amb ells. Ets la sortida a un laberint, un llibre d'aire mai escrit, et trec l'abric i espolso núvols de febrer. Et veig de lluny, et veig ballant, et veig flotant.
No
casa de mans de...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A L'Escala, peix de L'Escala.
Pregunta-li al mar.